D'aquí a 6 minuts seran 3 quarts de 3. Anem als esports. I comencem parlant de Gerard Piqué, el jugador que més elogis ha rebut aquesta setmana a tota Europa. I ha estat avui a Andorra. Recordem que fa uns mesos va formalitzar la compra de l'Andorra Futbol Club i avui ha anunciat nous projectes per a aquest equip, però també ha parlat del Barça, de Griezmann, de la pilota d'or i d'altres temes de l'actualitat futbolística. Andorra la Vella, Eloi Barrera, bona tarda.
Bona tarda.
Ara ens explicarà tot el que ha explicat sobre l'equip blaugrana, però abans volem saber si és cert que ha dit que vol que soni l'himne de la Champions al camp de l'Andorra.
Sí, senyor. Piqué diu que és ambiciós i que vol que el seu equip arribi el més lluny possible. Deixa clar que, si va apostar per l'Andorra, era perquè hi veia un gran potencial de futur. Recordem que el defensa blaugrana va adquirir el 80% del club a través de la seva empresa Cosmos el desembre passat. De moment, l'objectiu és fer pujar l'equip de la primera catalana, on milita actualment, fins a la tercera divisió la temporada que ve. I, per què no diu, arribar a la Champions un dia o altre?
I avui riureu, però jo sempre els dic que ha de sonar l'himne de Champions a Andorra. És un camí molt, molt llarg i estem parlant de molts anys vista, però a mi em fa molta il·lusió per arribar a aquest objectiu que avui en dia es veu com una utopia. Hem d'anar pas a pas i el primer pas és guanyar demà i pujar aquest any a tercera, si és possible.
Amb aquest horitzó, Piqué creu que tard o d'hora s'haurà de construir un nou estadi per al Futbol Club Andorra o rehabilitar-ne algun que ja existeixi ara al Principat. Tot plegat ho ha dit durant la presentació de l'acord de patrocini amb el Mora Bank, que, a més de patrocinar l'equip de bàsquet que ja juga a l'ACB, ara també serà l'espònsor principal del club de futbol. Però aquí a Andorra la Vella, Piqué ha parlat també del Barça i de la possibilitat que el davanter francès Griezmann s'incorpori a l'equip blaugrana.
Jo crec que els que som... Som molt bons els que estem i que qualsevol fitxatge que vingui és perquè sumi encara més. Llavors, bueno, Griezmann és un grandíssim jugador, però no és una decisió que em toqui.
Per cert, avui hem preguntat a Piqué si ell mateix o Sergio Ramos es mereixerien un trofeu com la pilota d'or. Ell ha respost que aquella pregunta no tenia sentit perquè l'únic candidat possible, diu, és Leo Messi.
Doncs, a banda de Piqué, des que el Barça va guanyar l'Atlètic de Madrid al Camp Nou, la Lliga s'ha convertit en un banc de proves idoni per fer rotacions. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
I de cara a aquest cap de setmana, el nom de Leo Messi, després de la trompada que va rebre dimecres a Manchester, és el centre de totes les mirades per saber si juga o no aquest partit de cap de setmana.
Un Messi que no té cap lesió, més enllà del fort cop rebut al nas. Estarà disponible per Valverde si aquest ho considera oportú, però Messi, a priori, té tots els números de descansar demà. D'això n'ha parlat avui Francisco, el tècnic de l'OSCA, conscient de les nombroses rotacions que pot executar Valverde, a més de les baixes per sanció de Suárez i de Piqué.
Yo no sé si vendrá Messi, porque a ellos le quedan todavía esta tarde un entrenamiento y, bueno, lógicamente hablamos del mejor jugador del mundo. Que no venga Luis Suárez, para nosotros lógicamente es un alivio, porque lo veis, al final es un jugador importantísimo para ellos también. Pero claro, al final es que van a poner a otro que nos va a condicionar y va a ser el mismo Barça.
Francisco és conscient que el calendari li ofereix una oportunitat en un moment de necessitat. L'OSC és últim, amb 24 punts és a 6 de la salvació i el que a priori és una jornada gairebé impossible. Amb el Barça, el context de Lliga definida i eliminatòria de Champions li ha obert una porta a l'esperança.
A priori, lógicamente, todo el mundo puede entender o puede que es el mejor momento para enfrentarse al Barça, porque está en medio de una competición como la Champions y le queda el partido del martes, que ganó el Atlético y prácticamente se ha asegurado la Liga. Pero enfrentarse al Barça, el Barça siempre tiene la obligación de jugar bien y de ganar, independientemente de los que puedan jugar o no.
D'aquí a uns 3 quarts d'hora, roda de premsa d'Ernesto Valverde, a 2 quarts de 5, entrenament, i en acabar llista de convocats per viatjar a Òscar avui mateix, a les 7, en un vol charter fins a Òscar.
Doncs aquesta tarda sentirem Ernesto Valverde en les hores prèvies a aquest partit de demà entre l'Òscar i el Barça. Demà també juga l'Espanyol. I és que els blanquiblaus, amb la permanència pràcticament assegurada després de la victòria el cap de setmana passat a Girona, reben demà l'Alavés, amb la tranquil·litat i la confiança després dels 3 punts de Montilivi. A partir d'ara, els de Rubi es plantegen un parell de reptes en els últims 7 partits de Lliga. Es podrien resumir en un únic concepte, ambició, i en una idea, sumar tots els punts que sigui possible. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Quins són aquests dos reptes, concretament?
Doncs mira, el primer, i per molt que sembli increïble, la idea d'anar a Europa no està descartada. Queden 21 punts en joc. Els de Rubi són a 7 de la 7a plaça que ocupa l'Alavés, justament rival demà, i a 8 de la 6a. Per tant, tot és possible. Això sí, tot passa per una victòria demà al migdia.
Nos visita el equipo que va séptimo. Por lo tanto, si tú eres capaz de ganarle al equipo que va séptimo, te colocas a 4 puntos del séptimo. Sí que es cierto que al primer partido que perdamos se acaba el sueño, pero mientras vayamos ganando partidos, si conseguimos encadenar este segundo partido, el sueño sigue ahí intacto.
L'altre repte, superar els 50 punts al final de Lliga, un fet que només ha passat 2 cops en el segle XXI. Per aconseguir-ho haurien de sumar com a mínim 13 punts dels 21 que queden en joc. Els jugadors ho saben, entre altres coses, perquè Rubi i el cos tècnic han penjat al vestidor totes les classificacions dels últims 20 anys.
Bueno, mira, si ho tenim en compte, que ho hem penjat al vestidor, això que acabes de dir, aquesta setmana, ja ha penjat l'equip les classificacions dels últims 20 anys, del segle XXI, per anar a buscar, com a mínim, intentar ser una temporada que sigui de les 3 millors d'aquest segle. És una cosa que tenim al cap. I després que crec que tot el bé que podem acabar la temporada aquesta significa començar amb millor base per l'any que ve.
Per cert, la convocatòria és gairebé la mateixa la setmana passada a Montilivi. Hernán Pérez amb molèsties, Lluís López sancionat i Didac Vila i Alfa Semedo han quedat tots fora per decisió tècnica.
I encara sobre futbol, el Consell Superior d'Esports ha reunit avui el president de la Federació Espanyola de Futbol i el president de la Lliga de Futbol Professional, amb l'objectiu de frenar l'enfrontament que tenen aquestes dues institucions que estan encapçalades per Luis Rubiales i Javier Tebas. Seu del CSD, Sebas Guim, Madrid, bona tarda.
Bona tarda, una reunió que ha finalitzat fa aproximadament 20 minuts, de la qual han sortit ja tant Javier Tebas com Luis Rubiales. De moment ho han fet contents, així ho ha dit el president de la Federació Espanyola de Futbol. No ha parlat el president de la Lliga de Futbol Professional. És molt complicat veure'ls reunits en una mateixa taula. Avui s'ha aconseguit aquest primer pas d'una reunió en què es tracta el conveni de competències, que és la gran disputa aquesta temporada entre la Federació Espanyola i la Lliga de Futbol Professional. Dues situacions desagradables que ha denunciat el president de la Federació Espanyola sense fer menció a cap de les dues. Ara està parlant María José Rienda, secretària d'Estat de l'Esport, per anunciar que hi ha hagut avenços importants. Hi haurà una nova reunió el pròxim 27 d'abril.
Ha habido algunas cuestiones más desagradables que prefiero pasar por alto y otras, pues, positivas y algunos avances, siempre que la negociación es buena. Por lo tanto, estamos contentos en ese aspecto. Hay cuestiones que estamos alejados, otras se ha conseguido un sensible avance en algunas cuestiones, pero tiene que ser la presidenta del CSD, así lo hemos hablado. Yo quería por lo menos saludaros y hacer esta manifestación.
Doncs és Luis Rubiales, el president de la Federació Espanyola de Futbol, a la sortida d'aquesta reunió. Un Rubiales, per cert, que demà serà a Barcelona. Visitarà el World Soccer Congress, que ha començat avui a la ciutat comtal. És un esdeveniment en el que professionals relacionats amb el món del futbol parlen sobre diferents aspectes, com ara la importància del futbol femení o de les noves normatives. Ignasi Serrats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Barcelona acull aquest any la segona edició del Congrés. El lloc on s'està duent a terme és l'Hotel Sofia. En aquest congrés hi participen com a ponents figures com Luis Enrique, el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, o Joan Laporta. L'expresident del Barça ha dit que ara mateix no pensa en presentar-se a les eleccions del Barça.
No me gusta especular. Yo es un tema que en estos momentos no ocupa mi pensamiento y que ya veré lo que hago cuando se convoquen las elecciones. Y en este sentido lo que pienso es que se deben convocar cuando corresponde y no aprovechar unos resultados deportivos para sacar ventaja, pero se ha hecho en el pasado, o sea que tampoco sería una novedad.
En aquest congrés es premiarà a Pep Guardiola, el jugador de l'Espanyol Buley i el president de la FIFA Gianni Infantino, entre d'altres.
La xarxa Ford de Catalunya t'ofereix aquest espai.
Parlem de motor. Ja sabeu que aquest cap de setmana en tenim ració doble. Gran Premi de la Xina de Fórmula 1 i Gran Premi de les Amèriques de motociclisme. A la Fórmula 1 ja s'han fet els entrenaments de la primera jornada i el més ràpid, al circuit de Shanghai, ha estat el finlandès Valtteri Bottas, l'actual líder del Mundial. Bottas ha superat de 27 mil·lèsimes Sebastian Vettel, que ha quedat segon. A continuació trobem Max Verstappen i Lewis Hamilton. Charles Leclerc, que va ser la sorpresa positiva al Gran Premi disputat a Bahrein, ha tingut problemes mecànics amb el seu Ferrari i ha acabat setè just al darrere de Carlos Sainz. Recordem que aquest Gran Premi és el número 1000 de tota la història de la Fórmula 1 i que la cursa serà diumenge quan passin 10 minuts de les 8 del matí. I al vespre d'aquell mateix diumenge serà el torn de les motos. A les 6 començarà la cursa de Moto3, a 4:45 la de Moto2 i a les 9 del vespre del diumenge la de MotoGP. Austin, enviat especial Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una cursa, la de la categoria reina, on tothom té molt clar que només hi ha un favorit, un rival a batre, i aquest és Marc Márquez, i és que l'actual líder del Mundial sempre ha guanyat en aquest circuit.
Marc Márquez va arrasar l'Argentina i tots pensem que Austin també. Rossi és dels que repassa els rècords del tro de Cervera a Texas i reconeix la seva supremacia, si bé és dels que pensa que les curses no es guanyen o perden sense sortir de casa. Ahir Valentino i Marc es van trobar a la roda de premsa. Tenien pendent demanar-los per aquella felicitació de l'italià al català al prepodi de Termes.
Va ser un moment allà una mica com el primer petó amb la noia, saps? Allà que quan m'hi llanço, no m'hi llanço. Però fora bromes, estàvem darrere del podi, ha sigut una gran cursa per part dels dos, crec que els dos estàvem contents i jo sempre, ja ho he dit des del primer dia, que no tinc cap problema, tinc una relació de professionalitat, de respecte. Està clar que amics no ho serem.
El campió li posa la part graciosa, sembla que s'espereix a la pregunta, oi? I Rossi l'acompanya i certifica que després de guanyar per més de 10 segons només calia reconèixer-li la fita argentina. A Austin, tots els rivals del Cerverí es neguen a donar-se per vençuts, cosa que posa en alerta el líder de MotoGP.
Començar amb una bona inèrcia, començar pues, per l'equip, per nosaltres com a pilot, la confiança aquesta pues, et dona un extra, però és important que aquest extra no sigui massa extra, sinó que també pues, tinguis els peus a terra, aquest nivell de prudència, perquè una temporada és molt llarga i a les motos pues, hi ha factor de risc, factor de lesions, factor de mecànica, i hi ha moltes coses, no?, que poden influenciar.
Rossi, Dovi, Viñales, Rins i Lorenzo d'entrada volen plantar cara al campió. Veurem quants arriben fins al final. Àlex Rins podria fer-ho si classifiqués bé.
Bueno, jo no diria que és un problema. Al final em costa. Sí que és veritat que aquest any portem les dos primers circuits que no acabem de classificar bé, però bueno, ja estem intentant treballar, intentant fer alguna cosa a la moto per poder anar més ràpid al qualifying.
El circuit de les Amèriques presenta la pista més tècnica i física del calendari, amb sotracs que empipen els pilots perquè diuen que són pedaços per evitar un reasfaltat necessari. A les 4 de la tarda, primers entrenaments, i diumenge, a 8:45 del vespre, la cursa en directe a Catalunya Ràdio.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. Què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Més coses, protagonisme femení en els pròxims minuts. Comencem amb la final a 4 de l'Eurolliga de bàsquet, on hi ha equips catalans, però no hi ha equips catalans, però sí que juguen jugadores i entrenador català, Josep Antoni Isa.
A les 5 de la tarda, primera semifinal d'aquesta Eurolliga femenina de bàsquet, Dinamo Kursk de Rússia contra Praga. L'equip rus hi ha Marta Xargay, Anna Krut i l'entrenador Lucas Mondelo. Després, Ekaterinburg de Rússia contra el Sopron d'Hongria. En aquest equip hi juga Caral Casas, que valora el fet que hi hagi tres jugadores catalanes i un entrenador en aquesta fase final.
No ve ni d'un dia ni d'anys, no? Ni d'un any, vull dir. Ve d'anys enrere, llavors. Jo crec que és una molt bona notícia, tant com pel bàsquet espanyol, tant com el bàsquet català també.
A la Copa Lent femenina de waterpolo sí que hi ha un equip català. Per primera vegada s'hi ha classificat el Club Natació Sant Andreu. Maria Guixà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
D'aquí poc més d'una hora comença el partit de les andreuenques contra l'Horizonte italià, amb una plaça en joc per la gran final. Una competició, Maria, que juga a la localitat russa de Kirishi.
En un escenari nou i inèdit per les andreuenques que mai fins ara havien arribat a la fase final d'aquesta competició. Avui, per tant, a les 4 de la tarda, l'equip de Javi Aznar s'enfronta a la seva pròpia història.
Com a club no hem estat en una competició com aquesta. Aleshores, bueno, és possible que ens passi una mica de factura. Bueno, ja veurem. La història és anar bastant desinhibits, anar a jugar, a competir. Jo crec que tenim les nostres opcions i anar a tope.
El rival de les andreuenques és l'Horizonte de Catània. És un equip que s'ha reubicat de nou a l'elit del waterpolo europeu després d'alguns anys de letargia, perquè no hem d'oblidar que les sicilianes són l'equip que més vegades ha guanyat la Copa d'Europa. El seu palmarès, de fet, hi ha 8 títols, tot i que el darrer el van assolir el 2008. Aquesta any, curiosament, l'Horizonte va ser rival del Sabadell a la ronda de quarts de final.
Un equip com aquest, que ens marcarà molt el territori i anarà amb una intensitat molt alta, a veure si sabem sortir d'aquesta pressió, no?, i d'aquesta agressivitat i podem jugar a waterpolo.
El Sant Andreu Horizonte comença a les 4 i a 5:45. La segona semifinal enfronta l'UPC de Budapest i el Kirishi. Les russes, al marge de ser les anfitriones, són les actuals campiones d'Europa. Al marge d'aquesta Copa Lent, demà també juga l'Atlètic Barceloneta. Els mariners reben a casa el Dinamo de Moscou i, si aconsegueixen la victòria, ja s'hauran classificat per la final a 8 de Hannover.
Catalunya migdia.